Fa més de 100 anys, l'Hotel Suís era un lloc de trobada per als sabadellencs en el qual, entre d'altres coses, es debatia sobre esport, una pràctica que ja començava a estar de moda. Un segle després, continuem amb aquell esperit històric d'una ciutat estretament vinculada a l'esport. Hotel Suís, amb Adrián Arroyo.
Què tal, com esteu? És dijous, dia 19 de gener. Si el futbol és un esport en el qual les dinàmiques compten i molt, alerta el duel de contrastos d'aquest diumenge a la Nova Creu Alta. És veritat que la bona ratxa del centre d'esports, malauradament, encara és ben curta, però l'era Miqui Lladó és un 6 de 6 en els dos partits de Lliga que s'han disputat fins ara. Diferent és el panorama al Coi. L'equip de Vicente Parras només ha guanyat un partit de les últimes 13 jornades. Va arrencar al capdavant de la Lliga amb un 16 de 18 i des d'aleshores el balanç és de només 8 punts dels últims 39, incloent-hi el pas de 4 victòries consecutives a 4 derrotes una rere l'altra, i tot amb canvi de propietat al club. En fi, que ja que la cosa va de números, el centre d'esports no ha encadenat encara 3 triomfs en el que portem de temporada, comptant només partits de Lliga, el més semblant, l'1-4 al Johan Cruyff i després el 2-1 a casa contra l'Intercity, seguits, això sí, després de 2 derrotes. Veurem si aquest cop sí que hi ha 9 de 9.
Tot l'esport de la ciutat, d'una a dues a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
A les vies de son dia més, el Toni González.
Què passa fora de l'hotel en un minut?
Avui es decideixen els últims dos equips classificats pels quarts de final de la Copa del Rei de futbol masculí. El Barcelona visita a partir de les 8 l'Alfonso Morube de Ceuta per jugar contra l'únic supervivent de Primera Federació. Una hora més tard, a la Ceràmica, Villarreal-Madrid. L'Espanyol va quedar eliminat ahir en caure 1-0 a Sant Mamés contra l'Atlètic Club. També van passar ronda el València, l'Atlético i l'Osasuna. A la Supercopa Femenina avui hi haurà derbi. Jugarà a Mèrida aquest Barcelona-Madrid a 6:45, partit de semifinals de la competició. Ahir la Real Societat ja va fer els deures classificant-se per la final 1-0 contra l'Sporting Huelva. Rafa Nadal s'estarà gairebé 2 mesos de baixa per culpa de la lesió que el va obligar a abandonar l'Obert d'Austràlia. El tenista manacorí pateix una lesió de grau 2 al psoas ilíac de la cama esquerra. I el sorteig de la Copa d'Espanya Futbol Sala ha deixat un Barcelona-Valdepeñas als quarts de final d'un torneig que es durà a terme a Granada del 9 al 12 de febrer. En cas de passar ronda, el vigent campió jugaria semifinals contra el guanyador de l'Antequera Inter Movistar, a l'altra banda del quadre Palma Jaén i Cartagena El Pozo. Hi haurà, per tant, derbi murcià aquí a l'Hotel Suís.
Es comenta la recepció.
Futbol i ciclisme a parts iguals. Primer, sobretot avui, centrats en l'Alcoyano, el rival del Sabadell diumenge. Després, triple ració de bici amb De la Cruz, Domínguez i Rota.
L'actualitat de la primera ref.
Ben farcidet avui. Albert Roder, nou entrenador del Castellón pel pròxim any i mig. Gironí, de només 35 anys, amb currículum peculiar, sobretot a l'estranger. Primer tècnic a l'Alajuelense de Costa Rica i després tècnic assistent al Pachuca i al Monterrey de Mèxic i a l'Inter Miami de la Major League Soccer. Debutarà a Pamplona. Un meset ben bo s'han estat els orelluts decidint qui havia de suplir a Rubén Torrecilla, cessat quan l'equip era segon. Per cert, ja ha caigut el 19è entrenador de Primera Federació. Ha estat a l'altre grup, Antonio Fernández, del Pontevedra. La UDL ha anunciat l'arribada d'Eudald Vergés des del Sabadell, com sabíem ja. L'Alcoyano del camerunès del cas Eupen, Pierre Ramsés Acono. El Barça Atlètic, Lucas Román, de Ferrocarril Oeste, de l'Argentina. L'Eibar ha trencat la sessió d'Urco Iceta a la Morevieta i s'incorpora l'atacant al Bilbao Atlètic. Per tant, seguirà sent rival del Sabadell a la Lliga. Rescisions de contracte a Calahorra de Mario Robles, a l'Atlètic Balears de Jesús Álvaro i ahir, per cert, es posava el dia al grup 1 amb el Balona Unionista, suspès per la pluja, victòria xarra de l'equip de Salamanca per 0-1.
La notícia curiosa.
Llegim a l'Info Vallès de Vallès Oriental Televisió, l'Olímpic La Garriga segueix indignat amb la mossegada que va patir un dels seus jugadors.
És el regal enverinat que li va deixar un jugador del Folgueroles a Gerard Palet aquest passat dissabte en els instants finals de partit que va enfrontar els dos equips al Municipal de la Garriga. Una mossegada traïció que, a més, va acabar amb l'expulsió en vermella directa per l'agredit, el jugador garriguenc. que, en sentir la mossegada, va intentar treure's de sobre l'agressor.
A tot això, aquest Luis Suárez del futbol territorial, podríem dir, només va veure la groga per la queixalada.
De quin partit no estarem pendents?
Des de fa 8 minuts a la 1 ha arrencat a l'estadi Mladoz de Varna, de Bulgària, l'amistós Chernomore-Varna contra Chernomorets-Balchik. Partit semàntic, per cert. He buscat el significat de Chernomore, vol dir mar negre en búlgar.
I a les xarxes socials.
Parlant de negre, samarreta negra, amb detalls, això sí, vermells, 1983-2023, 40 anys del Club Esportiu Sant Nicolau. A les seves xarxes socials podeu veure el disseny de la nova samarreta commemorativa.
Avui celebra el seu aniversari.
Dos exarlequinats, ara tècnic del Girona B, Àxel Bizuete, d'una banda, de l'altra, Xavi Roca, el director esportiu de la EC Larnaca.
Hotel Suís, de dilluns a divendres, a Ràdio Sabadell.
Som-hi, va, dijous, tram final de setmana. Pel que fa a l'Hotel Suís, quedarà només la prèvia de l'Alcoyano, del Sabadell Alcoyano. Juga aquí a la nova Creu Alta de demà, amb Miqui Lladó en roda de premsa, amb Vicente Parres al telèfon, amb les estadístiques, etc. Però avui hem volgut centrar bastant el programa en l'Alcoyano, en el rival del centre d'esports aquesta setmana i les seves estadístiques curioses. Això sí, sense perdre de vista que avui el Sabadell segueix preparant aquest partit a Sant Oleguer. Sergi Garcés, què tal, com estàs?
Bona tarda.
Sense massa novetat, podríem dir, més enllà d'aquest nom propi que ja va avançar Ràdio Sabadell, crec que des de principis de setmana, i que ara ja sí, tenim a Nico Grosito, en certa manera, entrenant amb els colors del Sabadell.
Sí, sense certa, tal qual. O sigui, avui s'ha entrenat com si fos un jugador més del conjunt arlequinat, el futbolista argentí. Ho hem estat explicant aquests dies, recordem. Es troba sense equip federatiu, sense fitxa, des de que va acabar la seva vinculació a final d'estiu amb l'agrupació deportiva Alcorcón, amb equip ara rival, però de l'altre grup d'aquesta primera federació, de fet, el líder de l'altre grup de la primera federació. I s'estarà uns dies a les ordres de Miqui Lladó. Veurem com, quan i com es porta a terme aquests entrenaments, però sobretot a l'espera de saber amb qui s'acaba vinculant Gorosito pel que resta de temporada, que aquest és el seu objectiu. De fet, ve a Sabadell aquí per posar-se una mica a prova, per continuar amb la seva preparació personal i fins i tot amb el Sabadell, que el té, entre cometes, en el punt de mira com a possible objectiu. Hem de recordar que la prioritat del conjunt arlequinat, de la direcció esportiva arlequinada, segueix sent la de reforçar aquesta posició a l'eix de la defensa. Per tant, diríem que els dos factors comuniquen de manera molt directa. Gorosito necessita equip, el Sabadell necessita un central, però per no crear ni generar falses expectatives, Adri, hem de dir que no és dos i dos són quatre, no és una fórmula matemàtica i que, per tant, podria ser que Gorosito no acabi interessant al Sabadell o que directament el jugador argentí, el central argentí, acabi trobant una destinació per ell més interessant que la que se li pogués proposar aquí des del Centre d'Esport Sabadell. En tot cas, sortirem de dubtes. Aquests dies s'entrena i ja veurem com acaba aquesta història.
No seria la primera vegada que algun jugador s'entrena al centre d'esports i no acaba signant. Navarro ara fa poc.
Uns mesos, aquest estiu, mesos, de fet.
I si tirem més enrere, BK, no? Ara no sortia el nom. André BK, sí, va estar aquí fins i tot jugant algun amistós.
Sí, en
pretemporada. Era central, també. I, de fet, està entrenant aquí, o estava entrenant com a mínim, aquí a Espanya, un cop ja retirat. Ha plogut, des d'aleshores, però jugador que han passat pel Sabadell, que han estat entrenant-se, però que al final no han tingut fitxa. Veurem com acaba el tema de Gorosito. Avui dijous, dia de designació arbitral, no ha sortit encara, per tant no coneixem l'àrbitre que d'aquí a 3 dies arbitra aquest Sabadell Alcoyano.
Hi ha copa encara, estan ocupats a les Roses, estan ocupats amb la copa.
Avui hi ha un equip de primera federació que juga.
Per això, deuen estar molt, molt ocupats, molt centrats en aquestes últimes eliminatòries.
Vèiem l'altre dia a un exarlequinat, Adri Cuevas, a Gijantes, amb Gerard Romero, jugador ara del Ceuta, d'un equip en zona de descens. A l'altre grup ja té nassos també, que un dels que està despenjat és l'únic de primera federació que ha arribat als 8 de final. No ho vam dir ahir perquè encara no havia sortit tan bé el tema de les sancions, però César Morgado es perd el partit i ja, o sigui, com era de preveure, un partit li ha caigut al capità arlequinat per aquesta expulsió a l'estadi Balear. Això sí, aquesta curiositat que ara dèiem a la redacció, Morgado es perd el partit contra el seu cunyat. Va ser especial al Collao perquè era el dia que reapareixia després de la lesió de llarga durada que va tenir l'extremeny i, evidentment, també perquè s'enfrontava a la parella de la seva germana. No hi haurà aquest duel contra Fran Miranda aquí a la Nova Creu Alta.
Hi haurà abraçada, segurament, però un vestit de carrer i, si no passa res estrany, el del Deportiu Alcoyano, vestit de futbolista. Veurem si també hi ha més família que aprofiti la vinentesa per venir a veure els dos plegats.
I si no hi ha res estrany, qui sí que està disponible per Miqui Lladó de cara a aquest partit és Christian Dieste, l'atacant arlequinat amb qui avui analitzem una mica l'Alcoyano.
Sí, bé, ha parlat en aquest cas el davanter aragonès una miqueta del moment, també de la situació personal i fins i tot del rival d'aquest Deportiu Alcoyano que visita l'estadi de la Nova Creu Alta aquest pròxim diumenge. Més enllà de tot això, parlant ja d'un aspecte més col·lectiu, recordant aquestes dues victòries, aquestes dues porteries a zero que et lliga, abans de que se'ns enfadi Miqui Lladó, et lliga, que li han permès al conjunt arlequinat sortir de la zona de descens, de tenir aquest punt de marge respecte a Intercity o Atlètic Balears, que són els equips ara mateix que estarien més a prop de la permanència, i sobretot el que fa pensar és en aquesta, no sé si obligació, que també, però sí intenció arlequinada de continuar progressant per aquesta dinàmica encetada ara fa algunes setmanes. Sense anar més lluny, hem de recordar que guanyant aquest cap de setmana, un Alcoyano, per cert, que tot i el seu bon inici, ara mateix, el que són les coses, suma els mateixos punts que el Sabadell, 24.
És que la ratxa, déu-n'hi-do, eh? Sí, ho dèiem al principi del programa.
Una millora que també s'ha de fer notar dins del vestidor i que assumeix, en aquest cas Christian Dieste, com la resta de companys que semblen haver donat amb la tecla, diu, una tecla que s'estava buscant des de principi de temporada.
Nosotros sabemos que hemos estado allá abajo y que ahora lo primordial que teníamos que hacer era los errores que teníamos mayormente en defensa, que era de todo el equipo, no solo la parte bueno, de atrás, era de todo el equipo, pues bueno, todos nos estamos implicando mucho defensivamente y bueno, yo creo que así se está viendo, estamos consiguiendo dos porterías a cero en Liga y bueno, a partir de ahí ahora los equipos van a ver que somos un equipo que nos cuesta mucho que nos hagan un gol y bueno, luego también arriba tenemos nuestras cosas, entonces bueno, a seguir en esta dinámica.
El que són les coses, i només hi ha dos exemples per posar-ho en reflexe i sobre la taula, però és curiós que el Sabadell, amb les facilitats que havia donat, o que ha donat al llarg de la temporada, i els problemes que s'ha autogenerat moltes vegades de cara a porteria pròpia, el fet de que ara no només no encaixa, sinó que realment li generen poques ocasions clares. És cert que l'Atlètic Balears, en comparació amb el Bilbao Atlètic, en va generar algunes més, però molt poques en comparació, insistim, amb el que estava sent la tònica general. En cas de victòria diumenge, tant de bo que sí, el Sabadell sumaria 3 de consecutives, la primera vegada que això es donaria aquesta temporada. Fins ara només n'ha estat capaç d'encadernar dues, recordem, aquella gairebé a principi de temporada entre Barça Atlètic i Intercity, entre el Johan Cruyff i aquí a la Nova Creu Alta, i aquestes dues d'ara, contra el Bilbao Atlètic i davant l'Atlètic Balears. Per tant, possibilitat de sumar-ne una tercera de consecutiva. I partit important, el del cap de setmana, gairebé com tots, perquè realment, diu Christian Dieste, ha de servir de punt d'inflexió per veure què es pot esperar del Sabadell ara que tot just s'enceta la segona volta del campionat.
Salimos de allá abajo y sabemos lo que sufrir y ahora a lo mejor van cayendo equipos que no se lo esperan y se ven más arriba y bueno, en nuestro partido en casa es también es crucial también para sacar esos 3 puntos y a lo mejor conseguir 3 victorias consecutivas que no hemos conseguido aún en la temporada sería dar un salto en la tabla porque tal y como están las cosas que sabemos que si encadenas victorias consecutivas te puedes ver ahí arriba, yo creo que es un punto ahí de inflexión importante para nosotros y como grupo para vernos ahí que podemos estar ahí arriba.
Doncs tant de bo que sí, recordem aquell precedent de les dues victòries seguides del Sabadell, es va trencar amb la derrota a la Nucía i de fet van ser dues derrotes de consecutives després del 6-6, tant de bo que ara no sigui així. Deia ara Christian Dieste, el davanter aragonès, Sergi, que a vegades hi ha equips que es poden veure implicats a la part baixa de la classificació per sorpresa sense que s'ho esperi. Home, l'Alcoyano sobre el paper i més amb els problemes econòmics que arrossegava a principis de temporada, solucionats ara ja, de seguida en parlarem, és veritat que no era un equip que sobre el paper tu preveies que estaria dalt de tot, però s'hi va veure. O sigui, al principi va ser fulgurant, 16 punts de 18, va arribar a liderar la categoria i, per tant, en certa manera, tot i que no era el seu rol inicial, però sí que s'ha vist una mica per sorpresa massa d'hora aquí baix.
Sí, i la sort que tenen és que ara mateix, gràcies a aquest inici que estaves comentant, doncs fan una mica més suportable el fet de portar només una victòria en les últimes 13 jornades. Clar, és que si et pares a pensar, són 13 caps de setmana...
Molts mesos, eh?
...dels quals només n'has estat capaç de guanyar-ne un. És cert que no
I com van guanyar? Que va ser contra el Calahorra, guanyaven 1-0, estaven allò traient aigua de tot arreu quan el Calahorra es va fer un gol ell sol a la seva porteria.
Han sumat algun punt més, evidentment, no només han sumat 3, algun empatet també els hi ha caigut de tant en tant, però déu-n'hi-do.
I n'han perdut a última hora, també.
De 13 jornades, només aquesta única victòria. Com diem, un equip que, ho comentaves, ha arribat a liderar, però que ara es troba, doncs, això, empatat a punts amb el Sabadell, en aquesta zona, diríem, per no posar-la molt greu, mitja baixa, per no acabar-ho d'arrodonir amb la zona vermella.
En el llindar, bueno, marcant la permanència.
N'hi ha 5 que estan pitjors, que diria aquell, que és el que ara mateix importa fins a final de temporada, però sobretot, que més enllà de que s'hagi d'aprofitar aquest bon moment del Sabadell, diu Christian Deste, que tampoc seria bo refiar-se massa del possible o del real mal moment que pugui estar vivint el Club Deportiu Alcoyano, insistim, en aquestes darreres gairebé 3 mesos.
Son diferentes estados de ánimo. Ahora nosotros estamos pasando el estado de ánimo contrario al Alcoyano, que es estábamos ahí abajo y empezar a crecer. Y ellos pues, vienen una dinámica un poco peor, pero vamos, aún así no tiene nada que ver porque se van a dejar la vida porque tienen que ganar para salir de esa mala dinámica. Y bueno, esta será una lucha de tú a tú importante.
I una última, un clàssic quan parlem de l'Alcoyano, allò de les diferències entre casa i fora. He buscat 4 dades avui i realment no és tant com sembla. O sigui, al final, més enllà de gols i de més, xuts a porteria 9,62 per partit a casa, 8,5 fora, un xut menys a porteria. Centrades a l'àrea de 18,8 a 14,8, 4 centrades menys. Possessió 46 a casa, el Collao, 40,5 a fora, és veritat, 5-6 punts menys percentuals. Duels guanyats, estem parlant d'un 1% de diferència entre el Collao i fora de casa. O sigui que, si veus qualsevol altre equip, també hi ha diferència entre quan jugues a casa i fora. O sigui que el tipus de joc que es planteja al Collao, sempre diem que és molt especial, etc, però no hi ha una diferència abismal.
No sé si això ajuda a aquest equilibri, el fet de que comencessin també fora de casa, que
sí,
també tenia en compte, perquè sumen 3 victòries a domicili, de fet, curiositats, les mateixes 3 victòries que suma el Sabadell, però és cert que els alacantins, els alcoyans, ho han fet de manera molt diferent. Van guanyar a les 3 primeres sortides que van tenir de Lliga, i no guanyen fora de casa, doncs això, des de finals del mes de setembre. O sigui, clar, algú pot dir, és que tenen més punts que el Sabadell, o els mateixos punts que el Sabadell, o gairebé els mateixos punts que el Sabadell fora de casa. Però és cert que en quant a dinàmiques, insistim, és molt, 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 molt contrària. Canvia molt l'Alcoyano fora de casa que quan ho fa jugant al Collao com a local? Bé, en tot cas, el que té clar Christian Dieste és que segur, segur, segur que els de Parras plantejaran problemes en la seva visita a l'estadi.
Está claro que ellos donde son muy fuertes y tienen su juego muy interiorizado es en su campo y fuera de ahí tienen que proponer otras cosas, pero bueno, aún así ellos han conseguido victorias fuera de casa y bueno, va a ser un partido difícil y bueno, tenemos que analizarlo esta semana para ver cómo podemos hacerles daño y a partir de ahí focalizarnos en que en casa tenemos que ganar.
Doncs Christian Dieste, fent d'analista avui aquí a l'hotel suís d'aquest Club Deportiu Alcoyano. Marxem cap a terres alcoyanes per saber una mica més el perquè de tot plegat i buscar les raons d'aquesta paraula que estem repetint tant i tantes vegades avui en el programa, com és allò de les dinàmiques. Va, anem a aprofundir una mica més en el Club Deportiu Alcoyano, en el rival diumenge a 4:45 de la tarda del Centre d'Esports Sabadell. És una veu de sobres coneguda per tots vosaltres des de fa molts anys, un bon amic de la casa. Ràdio Alcoy, Isma Mayor, què tal, com estàs?
Hola, què tal, Adrià? Bona esperada, que ganes tenia de tornar a parlar amb vosaltres.
És un clàssic del que era l'antiga segona B, que a Primera Federació s'està donant també, el Sabadell Alcoyano i les nostres visites a Ràdio Alcoy i les teves aquí a Ràdio Sabadell en la prèvia d'un nou partit. Jo t'he de preguntar què ha passat al Coi, perquè la veritat és que us vam deixar a la primera volta molt enratxats. Recordo que l'arrencada va ser de 16 punts de 18 possibles i des d'aleshores Una única victòria en 13 jornades, 8 punts de 39, i l'equip que és que és un altre completament diferent.
Totalment, totalment. En aquella ocasió l'Alcoyano estava tota la plantilla disponible, es tenia tots enxufats, va estar primer, era una època, que nosaltres ni se ho creiem, no? Però poquet a poquet anant, els problemes econòmics també es van notar. Ahir recordes que el dia que pràcticament a l'Alcoyano li costava pagar la nòmina, només ha començat la temporada, que això no era molt habitual. Això va arrastrar una sèrie de circumstàncies que van tindre que fer una, per primera vegada en la història de l'Alcoyano, veiem com els propietaris de l'Alcoyano no són gent d'Alcoi, no són empresaris locals, no són gent de fora, no? No estrangera, sinó de Juan Carlos Ramírez, un empresari molt conegut a Alacant i a Elche, sobretot, i que és una transició total. Què va passar en lo deportiu? Pues que van a començar a vendre les baixes, plantilla curteta, l'equip es notava i esa falta d'efectius i poquet a poquet els resultats no van anar. Hi ha una curiositat molt, que jo només la... curiositat, simplement, però des de l'arribada de Ramírez fa 13 partits que l'Alcoyano sols ha guanyat un. No marca, no remata, no fa parades, però és molt curiós i llamatiu que des de que va vindre la nova propietat, que va garantir el sou als jugadors, que va donar estabilitat econòmica, que ja s'ha gastat més de 500.000 euros en diferents deutes i diferents actuacions Juan Carlos Ramírez. Quan els jugadors han tingut aquesta tranquil·litat de dir ara ja aquesta estabilitat econòmica no mos va faltar, ha sigut quan han començat a fallar en lo deportiu. Ara estem immersos en el mercat d'hivern. Anteriorment, l'any anterior, l'Alcoyano, com no tenia un duro, tots estaven molt tranquils perquè no n'hi va haver cap moviment, però ara ja, quan hem arribat a l'Equador d'aquest mercat d'hivern, ja n'hi ha tres baixes, ja n'hi ha tres fitxatges i encara s'esperen de dos a tres encara jugadors que seran baixa i dos o tres que tenien central. Jo crec que ahí ha estat la clau, no? La falta d'efectius per una part i les baixes, donar a compte que dos dels titulars, Pablo Carbonell o Imanol, un ha estat 3 mesos i l'altre 4 mesos de baixa. O sigui, gent molt important que al final s'ha notat aquesta falta. Jo vull que siga tot això una relació, perquè evidentment la pregunta que ha passat és molt difícil de contestar si no són per aquests arguments.
Al final sí que és curiós, el canvi de propietat va coincidir que amb l'anterior junta encadenava 4 victòries seguides l'equip i amb el canvi just va coincidir 4 derrotes seguides i aquesta ratxa que comentàvem ara. En una categoria, la primera federació que és molt donada, ni que sigui perquè el 25% dels equips descendeixen per com està muntada la categoria, a que la gent es posi nerviosa, estem a l'Equador de la Lliga i gairebé hi ha hagut no la meitat, però quasi 19 destitucions de 40 equips que hi ha. Vicente Parras, que és gairebé una institució al COI i merescut a pes, a aquesta etiqueta, continua malgrat aquesta ratxa que deia Mara. L'equip és veritat que es va il·lusionar al principi amb la part alta de la classificació, després d'aquesta dinàmica tan negativa. No sé com està la figura del míster allà, perquè insisteixo que és un entrenador que porta molt de temps al Deportivo i que crec que és molt respectat, però no sé si hi ha hagut nervis també en aquest sentit o no.
Sí, també, evidentment. Tres temporades i mitja han viscut dos ascensos de tercera a segona B, de segona B a la primera federació. Va ser l'entrenador que li va guanyar al Real Madrid. Mos ha dut a Copa del Rei a partits impressionants com guanyar-li al Levante o al Huesca de primera divisió. Plantar-li cara a tot l'Atlètic de Bilbao, tot això en les Copes del Rei anteriors espectaculars. Però, claro, la figura de l'entrenador, tu saps com està tot, ho acabes de resumir molt bé, i lo normal no és que estiga Vicente Parras en una categoria en la que hi ha tantes destitucions i en la que du 13 partits i una victòria. No és lo normal. Jo espero que tinguin encara més paciència, passe lo que passe el proper diumenge, Sabadell, però sí que és de veres que és lo normal, és que no estiguera. De moment estan aguantant-lo, jo crec clave, perquè si hi ha algo que té Vicente Parras és pues, aquesta tranquil·litat que dona el grup i creure en ell, i jo crec que seria un error, no?, desfer-se de Vicente Parras a pesar de la mala ratxa. Però sí, és futbol, qualsevol cosa pot passar. Jo és que no puc dir-te si perd en Sabadell què passarà amb Vicente Parras, perquè és una autèntica incògnita i més en la nova propietat, però sí que és de veres que Vicente Parras té encara el crèdit suficient, que les circumstàncies han sigut molt complicades, i sobretot el que jo m'agarre a que crec que Vicente Parras pot ser que el dilluns estiga fora si perd, o pot ser que es mantinga, és que per exemple, la setmana passada contra l'Osasuna Promeses, pues, chico, aquells peguen un tir, fan un golàs per l'escaire i en el minut 15 i tota, el tir és tota la segon part, remant ocasions clares, així, allà, vamos, van fer el porter Pablo València Internacional i no marques, i ahí està la clau, perquè perfectament haguera pogut guanyar l'Alcoyano. Els brots verds, el joc de l'equip, la implicació dels jugadors, fa pensar que els jugadors estiguen en contra de l'entrenador i no fa pensar que hi hagi un problema d'aixòs que a voltes han passat en temporades que dius és que no estan corrents els jugadors, és que volen carregar-se-lo, no?, o algo aixina. Res d'això, els jugadors estan a tope en l'entrenador, els jugadors lluiten, per falta d'actitud no és, però sí que és de veres que la falta d'encert, la falta de qualitat de jugadors, pues, fa que no hagis guanyat més d'un partit, no? Estem parlant també de que han hagut dos encontres de que en l'últim minut, tant Nàstic com el Bilbao Athletic, el marquen el gol de l'empat en el descuento. Entonces, claro, estem parlant ahí de 4 punts, que a lo millor ja es veria tot d'una altra manera, i bueno, suposo que vosaltres heu tingut un montón de partits d'estos, el Nàstic també, el Osasuna també, i el Athletic Balears també, no? Però en qualsevol cas, no dona sensació de que l'Alcoyano estiga enfonat totalment, però la falta de qualitat jo crec que ahí està sent clau.
L'última, Isma, amb el tema del mercat d'hivern que comentava, estan mogut, un dels animadors del mercat, l'Alcoyano, els fitxatges estan tots disponibles, estan ja tenint minuts, no? I sobretot, quines baixes té Vicente Parras de cara al partit de diumenge?
Pues mira, baixes ninguna, de lo que es la plantilla de momento no tiene ninguna, y de les baixes del Mercadillar, Pedro Sánchez, que va a ser una de les decepcions més grans que ha tingut el Alcoyano, Revert, que per falta de minuts ha demanat a Arsenal a Elgir a jugar, i després una altra baixa, que tampoc sí que era important perquè era Varela, però no estava a gust, se n'ha anat al Linares, però no estava tenint menuts, havia sigut 15 vegades titular i havia jugat molt, però no estava a gust en l'equip perquè va tindre dos o tres fallos, la grada el va marcar i ja no el volia, no? Cada volta que tocava xiulava. I sis tres baixes, i per contra Liberto Beltrán sí que ja està disponible, que va jugar el passat fin de setmana perquè ve del Ceuta. Problemes també, més que problemes deportius, el xaval volia estar prop de sa casa, va demanar l'eixida i l'abandonar, i sí que està jugant, titular va ser, i jo crec que serà titular altra volta en la nova Creu Alta, esperant el transfer de Lobato, que és un lateral esquerre que de moment no ha debutat, i ahir va arribar el camerunès a Kono, 22 anys, camerunès, és la primera vegada que ve a Espanya, tota una incògnita, mig centre, i no sé si estarà disponible perquè encara no ens ha dit el club absolutament res d'ell. Per tant, l'únic que sí que segur jugarà serà Liberto, els altres igual si juguen algo o tindran que esperar ser un altre partit.
Isma Mayor, Ràdio Alcoi, ens veiem per aquí diumenge, ja saps que seràs benvingut aquí a la nova Creu Alta. Una abraçada enorme.
Igualment, moltes gràcies per tot.
Tot l'esport de la ciutat, d'una a dues a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
I got my head out this song. Liberto Beltrán, titular l'altre dia ja contra Osasuna a Promeses. Veurem si debuten o no a la nova Creuvalta els altres dos fitxatges en un equip que fa pinta de ser competència directa, Sergi, del Sabadell, en quant a animador del mercat d'hivern per operacions.
Sí, sí, la veritat és que també estan molt actius, en aquest cas els alcoyans, també amb aquesta injecció econòmica que li ha suposat la nova propietat. I
hauríem de parlar també de per què va arrencar la Lliga dient que al novembre no arribaven pagant sous ja, però vaja, ho van solucionar, és veritat, amb aquest canvi de propietat.
Han sortit prou ben parats per com apuntaven les coses, com dius, a l'inici de la temporada. En tot cas, com dius, sí, sembla que tots dos estan per animar bastant la festa.
Sense novetats, no, aquí a Sabadell?
No, molta feina, això sí. Ens continuen assegurant que els telèfons treuen fum, allò que es diu, tirant de tòpic a les oficines, però sense que hagi prosperat, o si més no, que tinguem resultats a curtíssim termini d'aquestes operacions amb les quals està treballant la direcció esportiva i algun dels noms que ja hem anat repassant al llarg dels últims dies.
Doncs pendents de la roda de premsa de demà de Miqui Lladó per esbrinar més detalls de com arriba el Sabadell aquest duel de diumenge. Recordem, Sergi, amb aquell horari que es va avançar una miqueta.
Sí, per coses de la televisió. Recordem que el partit es podrà veure en directe per Esport 3, evidentment, amb el so de Ràdio Sabadell i amb la transmissió habitual de Ràdio Sabadell. La cita és a 4:45 de la tarda, a les 4:30, des de les 4 en directe a l'inici d'aquesta segona volta del campionat, aquí, al Sabadell en joc de Ràdio Sabadell.
Gràcies, Sergi. Fins ara.
Fins ara.
Publicitat, i a la tornada tenim a David de la Cruz, entrevista llarga avui parlant de la prèvia d'una nova temporada pel ciclista de l'Astana, i no serà l'únic contingut relacionat amb el món del ciclisme.
Ets un panarra. T'agrada el pa de debò. Cruixent, amb molla esponjosa i l'aroma de l'autèntic pa. A Valero també som uns apassionats del pa. Del pa de veritat, del de sempre, del que vam aprendre a fer fa més de 60 anys. Per això, elaborem les nostres especialitats com abans, respectant la tradició, perquè puguis tornar a gaudir del plaer de menjar pa. Perquè a Valero som forners. Som del Sabadell.
Hem obert una nova estació de servei Shell encara més a prop teu. A Sabadell, al carrer de Rocafort 123. Vine i gaudeix de tots els avantatges que t'oferim amb la nostra aplicació Mi Energia Disa. Descarrega-te-la ja i aconsegueix fins al 8 de febrer un val de 5 euros per al teu següent proveïment de carburant a Shell Rockblum. Visita'ns i prova el servei i qualitat Shell.
D'una a dues, l'Hotel Suís, a Ràdio Sabadell.
David de la Cruz, ciclista sabadellenc, què tal, com estàs?
Hola, què tal, bon any.
Bon any a tu també. Estàs concentrat i t'hi estaràs allà fins a la volta a la Comunitat Valenciana, a Terres Alacantines, preparant un nou any, una nova temporada. No sé com ho portes, això d'estar tants dies allà preparant un inici de temporada un altre cop il·lusionant.
Bueno, ho porto bé. El que jo la fi, doncs, també motiva, no?, entrenar sempre per carreteres diferents i sobretot aquí amb el bon clima que fa per Alacant, doncs també s'agraeix. I ara estem aquí a l'hotel Sincrosfera, aquí a Dénia, que és un hotel que també es pot entrenar, doncs, amb càmeres d'hipòxia, i per tant, doncs, bueno, content i amb ganes de començar la temporada, la veritat.
Serà el teu segon any a l'Astana, després d'un primer força complicat a nivell col·lectiu, individual, no sé si dir tant una espina, però sí que, si més no, ganes de reivindicar-te, suposo que tindràs en aquest segon any.
Sí, la veritat és que sí. Com dius, ha estat un any complicat per tot l'equip i també per mi a nivell personal. I, doncs, bueno, moltes ganes de tancar, que ja l'he tancat, no?, el llibre del 2022 i començar aquest llibre del 2023. I, doncs, bueno, buscant aquests resultats que potser, doncs, no van arribar a la temporada passada, que et dic que va ser un any, doncs, per mi a nivell personal molt difícil, i sobretot de l'objectiu de trobar-me una altra vegada amb la victòria, no? I és el que, amb la idea que estic treballant i que porto treballant aquests darrers mesos, doncs amb aquest objectiu al camp, no?, entre sella i sella.
Què t'endús del 2022? O sigui, l'aprenentatge que has tret d'aquest any difícil, quin és?
Bueno, ha estat un any molt complicat, però sense dubte doncs, penso que també doncs, en els moments difícils un té la capacitat d'analitzar les coses i potser de madurar, no?, en certs aspectes. També doncs, vaig començar l'any amb moltes ganes, amb moltes expectatives, molt focalitzat, i a vegades doncs, també un s'ha de fer les coses d'una forma una mica més relaxada i treballar bé, no? Penso que a vegades tothom, no? Però jo parlo dels esportistes professionals, volem fer totes les coses perfectes i a vegades doncs, hem d'entendre que la perfecció doncs, també té imperfeccions i ho hem d'acceptar. I penso que això és el que em porto, no?, del 2022, doncs, que vaig intentar estar molt focalitzat i quan estàs super focalitzat i les coses no surten bé, doncs és més difícil de pair i el que vull dir també es tracta de gaudir de la vida que tenim, d'aquest esport, no?, que ho fem perquè ens motiva i quedar-se amb coses que a vegades doncs, no som capaç, no tenim la capacitat de valorar perquè estem molt ficats en la nostra bombolla d'obtenir resultats i resultats i a vegades doncs, sembla paradògic, no?, que quan una cosa, quan més vols una cosa, més triguen a arribar o més lluny la tens i penso que és això amb el que em quedo, no?, del 2022.
L'inici del 23, com diem, serà la volta a la Comunitat Valenciana. Amb quines sensacions prèvies arribes a aquesta primera cursa?
La veritat és que força bé. He tingut la tendència d'emportar l'oportunitat de desconnectar molt bé de la temporada anterior, de fer un reset molt important. I bueno, aquest any doncs, he canviat d'entrenador, l'equip m'ha canviat d'entrenador i estic fent uns treballs diferents que també doncs, bueno, penso que tot nou estímul doncs, també motiva i la veritat és que les sensacions són força bones, però ja et dic, canvia molt, no?, el com et pots sentir tu entrenant a després com va la competició, però bueno, tinc moltes ganes de començar la Volta a València i veure quin és el meu nivell, però el que jo sento entrenant és que estic fent molt bona feina i és una cosa que em motiva.
De seguida et pregunto pel calendari d'aquest nou any. Abans, per rematar el tema de balanç una mica dels últims mesos, mesos complicats m'imagino l'equip, no?, també amb la rescisió del Miguel Ángel López.
Sí, és que sí, que ha estat un any molt complicat, no? Primer per la manca de resultats, no? Va ser un any, doncs ha sigut un any de molt canvi, el 2022, perquè gairebé la meitat de la plantilla era nova. O sigui, vam entrar potser 14 o 15 corredors nous. Un any que, doncs, bueno, faltava una cohesió com a equip que esperem que aquest any doncs, sí que la tinguem perquè hi ha hagut molt menys canvis. I després el fet també de la història del Miguel Ángel, doncs, sense cap mena de dubte, no és un tema que ha ajudat, no? Però bueno, ara el Miguel Ángel ja no forma part ni formarà part de l'Astana i penso doncs, que bueno, amb aquest tema doncs, ja podem estar més tranquils i tant de bo doncs, que aquest any tots els problemes que vam tenir l'any passat i totes les incomoditats o males notícies doncs, siguin bones notícies i que siguin bones coses per aquest 2023.
Si tot va normal, faràs Tour i Vuelta, és a dir, la gran i la de casa de les tres voltes grans. Suposo que molt satisfet, no?, amb aquest calendari.
Sí, la veritat és que sí, que aquest any, doncs, bueno, penso que tinc un calendari, doncs, perfecte, no?, començaré la Volta a València, després UAE Tour, després faré Nissa, també la Volta a Catalunya, no?, amb l'arribada de Sabadell i després doncs, Tour i Dauphiné, Tour i Vuelta. I per tant, doncs, bueno, molt satisfet perquè al cap i a la fi el Tour i la Vuelta són els dos grans que a mi més em motiven per fer durant el mateix any. Penso que ja m'he demostrat ja a mi mateix, no?, i a l'equip que la combinació de Giro i Vuelta doncs, no em va i doncs, bueno, per tant, molt satisfet de tenir aquest calendari i ara doncs, bueno, toca aprofitar-ho.
Una de les coses que més m'agraden de tu com a esportista és que sempre fas bandera de la ciutat, eh? O sigui, t'hem llegit i escoltat el Marca fa una setmana i ja deies el tema Sabadell. Era una de les preguntes, òbviament, que teníem per fer-te avui i ja l'has tret tu abans de preguntar-t'ho, però al final aquesta etapa... De fet, aquesta doble etapa, perquè hi ha una etapa de la Volta que sí que és aquí a Sabadell i la ciutat és ciutat de pas a la Vuelta també, no?
Això mateix, per sempre, per Sabadell a la Volta a Espanya, que la segona etapa arriba a Barcelona, que també farem el Coll de les Estanalles, i per tant, doncs, bueno, per mi és molt especial. Mira, ara t'ho parlo i se'm fica la pell de gallina, perquè doncs, passar per allà i que estigui tota la meva família, tots els meus amics, doncs penso que serà una cosa doncs, espectacular i tant de bo doncs, em pugui lluir a casa i fer un bon resultat, sobretot a la primera passada que serà la Volta a Catalunya.
T'anava a dir això, que sempre és difícil posar això a la balança, però clar, un és la Vuelta, que és més important, l'altre per això no és Ciutat de Pas, sinó que és allò, l'epicentre aquí a Sabadell, per tant, més il·lusió encara la Volta a Catalunya que la Vuelta a Espanya després?
Sí, jo penso que sí, és a dir, bueno, serà diferent, per suposat, però penso que l'arribada de la Volta doncs, és molt... serà més especial, no? Perquè al cap i a la fi, la passada, doncs, bueno, me'n recordo el 2012 que vaig fer la Volta a Catalunya i vam passar també per Sabadell, va ser molt maco, però al cap i al fi no deixa de ser una passada. I el 2021 també vam passar molt a prop i també doncs, va ser maco, però tenir un final allà doncs, és molt diferent i per tant doncs, bueno, penso que serà molt especial.
No sé si dir fins i tot què és el que més il·lusió et fa de la temporada, ho dic perquè clar, havent-hi Tour, havent-hi una Vuelta, amb l'opció que deies abans d'intentar guanyar alguna etapa, no sé si és tan il·lusionant com per dir que és el més il·lusionant de tot el calendari.
Bueno, el més il·lusionant no ho sé, però sí, de la primera part segur, no? O sigui, quan em vaig assabentar que la Volta a Catalunya doncs, acolliria un final d'etapa a Sabadell, ja li vaig dir a l'equip que volia fer la Volta, sí o sí. O sigui, la Volta a Catalunya no és una cosa que acostumi a fer molt sovint, sempre doncs, faig més París-Nice segur i a vegades doncs, País Basc, però aquest any sí que vaig demanar que volia fer la Volta a Catalunya i per tant doncs, bueno, em fa molta il·lusió.
L'última, parlant que és molt tòpic, som al mes de gener i sempre a principis d'any es fa allò dels propòsits d'any, de temporada, etc. Des del principi has dit que l'objectiu és tornar a guanyar. No sé si t'has marcat algun dia en concret, alguna etapa, sí. Per tu també suposa, en certa manera, una pressió. Al final ets un ciclista, fa molts anys que parlem amb tu, que ja té un bagatge, que ja té una experiència, que ja té una veterania en el pilot i haver-te estat un temps sense guanyar suposa també com unes pedres que t'has anat carregant a la motxilla o no t'ho prens així?
Bueno, a vegades sí, no? Sense dubte, quan sobretot que estem aquí al pilot, doncs ho fem per guanyar, no? O sigui el que sigui. I després de portar ja doncs uns anys sense guanyar, no? I quedar-me tan a prop en diferents ocasions, sempre segons, tercers, quarts, cinquers, sisenes posicions, doncs la veritat és que fa mal, no? Quedar-se tan a prop de guanyar i no assolir-ho. I per tant, doncs, bueno, aquest any el meu objectiu principal, el que més em motiva és tornar a guanyar. L'escenari m'és igual. O sigui, home, seria perfecte doncs, fer-ho a Sabadell, per suposat, però m'és igual la cursa que sigui. Per mi doncs, seria molt, molt important. Està clar que un diu, ostres, que arriba primer, doncs que baixa primer, l'ou o la gallina, no? Pel que fa a la confiança en si, no? Cada vegada un guanya i dius, ostres, el fet de guanyar doncs, m'ha ajudat a agafar una altra vegada confiança quan hauria de ser al revés, no? Potser agafes confiança i això et permet guanyar, però sí que és cert doncs, que a mi guanyar doncs, a vegades sí que és una pedra que porto allà a l'esquena i m'agradaria doncs, tornar-ho a assolir perquè em donaria moltíssima satisfacció.
Fins i tot per damunt de fer bones generals, per exemple, o sigui, enguany guanyar una etapa és la prioritat per sobre fer una bona general, per exemple.
Sí, la veritat és que sí. O sigui, sento que bueno, que ho necessito, que és una mica com... potser tornar més a les meves arrels, no? De fa 6 anys, 7 anys, de com vaig començar doncs, a assolir bons resultats, no? A nivell internacional, doncs que pensava primer en guanyar i després en pensar en les generals i aquest any doncs, m'ho prenc d'aquesta manera, no? Està clar que després arriba la Volta a Espanya i possiblement doncs, començaré a pensar amb la classificació general, però bueno, no, queda un camí superllarg i ara mateix l'únic que penso és això, no? Potser en objectius una mica doncs, bueno, diferents i que són igual amb la mateixa ambició, no? Perquè guanyar també és igual de difícil que fer una classificació general i és aquest la meva principal motivació per al 2023.
Doncs David de la Cruz, que està de pretemporada sempre és feixuc, per tant, que arribi aviat la competició allà a Terres Valencianes on t'hi estaràs amb la tonteria unes quantes setmanes i que tant de bo que sí, que es compleixi aquest objectiu i que et veiem una altra vegada creuant la línia amb els braços aixecats. Una abraçada, molta sort.
Una abraçada i moltes gràcies.
Tot l'esport de la ciutat, d'una a dues a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
Ho
Una conversa llarga la que manteníem amb David de la Cruz en les últimes hores per allò dels entrenaments. Com heu escoltat, està concentrat amb el seu equip amb l'Astana a Terres Alacantines, a Dénia, i per tant hem hagut d'enregistrar aquesta entrevista de prèvia de temporada amb el ciclista sabadellenc que més alegries ha donat en l'última dècada a la ciutat, tot i que déu-n'hi-do amb els que venen per darrere. Avui un bloc ben llarg dedicat al món del ciclisme. Per exemple, també a Terres Alacantines, diumenge es disputa la Copa del Món de Ciclocross i tindrem representació de la ciutat a Benidorm. David Domínguez, el campió de Catalunya, prendrà part de la prova. Tenia previst anar-hi, però per la cursa nacional que es du a terme dissabte en el mateix circuit, però finalment serà l'endemà quan competirà. Ha estat seleccionat per córrer la Copa del Món i, per tant, correrà al costat de gent de la talla de Pidcock, de Van Der Poel, de Van Aert. Vaja, que tindrem a David Domínguez entre els millors.
Sí, ya en algunas competiciones que he hecho de carretera ya corría a sala de profesionales, que era un lujo correr en el ciclocross, que al final estás mucho más cerca de ellos, con gente como Van Der Poel, Van Aert y gente así. Va a ser una experiencia inolvidable y lo disfrutaremos, salga como salga la carrera. Yo me decantaría más por Van Aert y luego por Michael Van Turenhout, el campeón de Europa, que tengo especial amistad con él y con su hermano, que competía antes, y con esos dos me hace más ilusión.
Paraules majors, per tant, tot el ferro en aquesta Copa del Món de ciclocross a Benidorm, una disciplina en auge, cada cop amb més seguidors i amb més ciclistes del pilot que decideixen que no només fan carretera, sinó també ciclocross. Aquí a Espanya, per exemple, serà la primera vegada que s'organitzi una Copa del Món, i per tot plegat, i com comenta el ciclista de Castellarnau, l'expectació que està generant la prova està sent molt remarcable.
En general serà per a tots. Los que hace ya que hacemos ciclocross y los que están adentrando ahora, será como una fiesta, porque a nivel nacional es la primera vez que se hace una Copa del Mundo. Y es eso, el fin de semana pasado ya llevaban creo que más de 10.000 entradas vendidas, o sea que será eso, puro espectáculo y la gente lo disfrutará mucho.
Pasqual Montparler, el director de la prova i seleccionador estatal, ja li ha explicat una mica el perfil del circuit, el sabadellenc. Van coincidir el cap de setmana passat al Campionat d'Espanya celebrat aquí a Catalunya, a Vic. Creu Domínguez que li escau bastant a les seves característiques i sobretot més veient que no hi ha previsió de pluja i, per tant, que no hi haurà fang que compliqui una miqueta aquesta Copa del Món de ciclocross. La fita que s'ha marcat és estar dins de la cursa en tot moment, tot recordant que es fan diferents voltes a un circuit i que cap ciclista pot ser doblat pels millors.
Antes de correr el Campeonato de España de Vic, me marcaba como objetivo hacer unas cuantas vueltas sin que me echaran de carrera y disfrutarlo lo que se pueda, pero vi que el otro día, por ejemplo, Felipe Orts, que es el mejor ciclista español de ciclocross, no me llevó a meter los 3 minutos, y quizá siendo un circuito que sea un poco carretero, que no sea demasiado técnico, podríamos aspirar a terminar en tiempo la competición, que eso ya sería para mí un logro muy grande.
Per cert, tuit de la organització d'aquest mateix matí, de fa una estona. Gràcies a tota la gent perquè omplirem. I diu que per aquests motius d'aforament estan venent ja les últimes 200 entrades per anar a aquest esdeveniment. Per tant, s'obriran taquilles el mateix dia, a 8:45 del matí, però està garantida la presència del públic màxim permès en aquesta Copa del Món a Benidorm de ciclocross. David Domínguez clourà una temporada de ciclocross allà, en la qual s'ha proclamat campió de Catalunya i també ha estat 11è del Campionat d'Espanya. Diumenge, quan torni de Terres Alacantines, se centrarà ja a la carretera. La primera prova sobre asfalt serà d'aquí a un mes.
Escolta el programa quan tu vulguis, el podcast de l'Hotel Suís.
Per cert, pendents encara de la designació arbitral del Sabadell Alcoyano, encara no ha publicat la Federació Espanyola quins són els àrbitres, ho han fet de primera divisió i de segona durant el programa, des de fa 52 minuts, però els de primera federació encara no. I pels més morbosos, si ho voleu entendre així, un tuit de fa un minut del Terrassa Futbol Club. Oficial, el cedit Adri González, és a dir, Haaland, causa baixa al Terrassa per tornar al Mallorca. Recordeu tot el rebombori que hi va haver a l'estiu amb el fitxatge no anunciat per part del Mallorca i que tot plegat sortís a la llum perquè el conjunt balear el va cedir al Terrassa i l'equip agarenc va publicar aquest fitxatge a xarxes socials. Doncs Adri González, que marxa amb un paper absolutament testimonial a l'equip que entrena un exarlequinat, Jordi López Felpeto, amb poquets minuts, dos partits jugats a principis de temporada i prou, Haaland, amb tant de furor que va causar, doncs ha passat de puntetes per l'equip de la seva ciutat, pel Terrassa, i torna cap al Mallorca. Us deia que teníem un bloc dedicat avui al món del ciclisme especialment llarg, el rematem amb Raül Rota. El de Can Oriach té nou equip, com ja va explicar fa setmanes aquí a Ràdio Sabadell. El seu futur passava per Portugal i finalment s'ha incorporat a les files del Ràdio Popular Paredes Boavista, també de categoria continental, després que el seu equip, el Manuela Fundación, fes fallida. Rota reconeix que ha hagut d'esperar més del compte abans de confirmar amb quin mallot correrà enguany.
S'ha fet esperar més que altres anys, però bueno, la veritat que tenia moltes ganes ja de trobar un equip, no? I bueno, a Portugal més, perquè bueno, és un ciclisme que a mi m'agrada i bueno, amb moltes ganes de començar la temporada.
Un nou repte, per tant, a l'estranger amb un ciclisme que el motiva, com escoltàvem ara. A finals de mes farà la primera concentració amb l'equip de Porto. El fitxatge s'ha confirmat tard i això ha provocat de retruc que el sabadellenc segueixi entrenant-se aquí, a la ciutat, a Sabadell. De fet, moltes vegades de manera conjunta amb l'últim protagonista, amb David Domínguez, perdent-se la primera concentració a terres portugueses del Boavista.
Just quan vaig firmar, ells estaven concentrats allà a Portugal, que tenien la primera concentració amb l'equip, i no m'he pogut juntar encara amb ells. Sí que he parlat amb el director i bueno, coneixo a varis corredors que estan a la plantilla, i bueno, ara pròximament crec que tenim pensat juntar-nos el dia 31 i ja començar a córrer el dia 5 de febrer.
Doncs de cara a principis de febrer, igual que Domínguez, iniciant aquesta nova campanya, la seva primera al Boavista, a l'equip portuguès. Dèiem el tema de la grupeta amb David Domínguez, també altres ciclistes professionals de la comarca, com el Pau Miquel, etc. Tot i ser un equip portuguès, no només participarà, això sí, a les proves del seu país, sinó que també prendrà part d'algunes curses aquí a Espanya. El seu primer objectiu serà començar amb bon peu la temporada, amb un pic de forma per mesurar en quin punt es troba, i el que busca allà, en tot cas, és tenir una mica més d'estabilitat de la que ha viscut en els darrers mesos.
El que hi ha a la fi, el que busco i l'important és tenir certa estabilitat dintre d'un equip, no? I més que res per pel tema d'entrenaments i tot, perquè estàs a casa cuidant-te i el que vols és pensar només en la bici, no? I en estar el més concentrat i que et surti tot el millor possible.
Rota, que en aquest any 2023 fa 24 anys, ja va fer el salt al professionalisme l'any passat, quan va passar de l'equip Lizarte al Manuela Fundación. Amb la dissolució d'aquest, el fitxatge confirmat ara pel Ràdio Popular Paredes Boavista li permetrà enllaçar 2 anys a la categoria continental. Fem un repàs també dels 3 esportistes sabadellencs que tenim repartits pel món disputant competicions de màxim nivell mundial. Comencem amb Caral Castellet, que aquest matí ha competit. De fet, ha aconseguit la classificació per la final del Lacs Open, la segona parada de la Copa del Món de Half Pipe, de mig tub. La rider sabadellenca ha signat la quarta millor puntuació de totes les participants, 79,75 punts per darrere de la japonesa Mizuki Ono, de la xinesa Xiao Tongbu i de la nord-americana Madi Mastro. Curiosament, ja es va donar la circumstància que a la primera prova de la Copa del Món a Copper Mountain, als Estats Units, Castellet també va ser quarta a les semis i es va acabar enduent la victòria. Es va penjar la medalla d'or. La final del Lacs Open a Suïssa en la categoria de mig tub femení, tindrà lloc dissabte a 6:15 de la tarda. A la competició, per cert, no hi participen finalment algunes de les principals rivals de la surfista de neu local, com serien Chloe Kim o Xue Tong Kai. Per la seva part, Iker Pajares ha avançat a la segona ronda del JP Morgan Tournament of Champions d'esquash. El jugador sabadellenc s'ha desfet del britànic James Wilstrop per la via ràpida, derrotant-lo en 35 minuts per 11-7, 11-7 una altra vegada i 11-5 en aquest torneig de categoria platí que té lloc a Nova York. El del tennis Sabadell s'haurà de veure les cares demà a 9:15 del vespre, hora d'aquí, amb l'egipci Tarek Momen, el sisè cap de sèrie. Pajares ha sortit perdedor en els 4 precedents que ha tingut amb el número 7 del rànquing PSA, el número 7 del món. Finalment, en handbol, Espanya ha guanyat el primer partit de la main round del Mundial de Polònia i Suècia. Els de Jordi Rivera van superar una de les anfitriones, la selecció polonesa, per 27-23 ahir. Ara bé, el sabadellenc Dani Fernández va caure de la convocatòria i no va jugar aquest partit. Amb aquest triomf, els hispanos sumen 6 punts i fan un pas de gegant per classificar-se pels quarts de final. Demà, a 4:15 de la tarda, segon partit d'aquesta fase davant d'Eslovènia. En cas de guanyar, el combinat estatal ja tindria el bitllet assegurat pels quarts, estalviant-se a jugar-se'l en l'última jornada de la main round contra la campiona olímpica França. Minut i mig i arriba el Notícies Migdia amb la Núria Garcia. Abans fem un cop d'ull ràpid a les previsions del Departament d'Esports de Ràdio Sabadell. Demà a la 1 a l'Hotel Suís tindrem la prèvia de l'Alcoyano Sabadell amb els dos entrenadors en directe, Vicente Parras, el tècnic de l'Alcoyano, també en directe, però des de la Nova Creu Alta, la compareixença de premsa de Miqui Lladó, del tècnic arlequinat abans del seu tercer partit de Lliga, el segon a la Nova Creu Alta, com a primer tècnic del conjunt arlequinat. També tindrem futbol juvenil, farem la prèvia dels sèniors d'handbol de l'OAR Gràcia Sabadell i també una mica de waterpolo. Tot això demà a la una. Pel que fa al programa d'aquest dijous, només em resta enviar-vos una abraçada des de l'altra banda del vidre del Toni González, que ha estat a les vies de so. Podeu recuperar el programa al podcast de l'emissora a les nostres xarxes socials, per exemple, @radiosabadell a Twitter o a radiosabadell.fm. Us deixo en bones mans, ens posem tots al dia del que ha passat avui a Sabadell amb els companys informatius. Que vagi molt bé, bon dijous!
Tot l'esport de la ciutat, d'una a dues a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.